Hola, Islàndia, sóc l'Eudald Martínez, tinc 32 anys, sóc de Torelló, Osona, porto 5 anys a RAC1 i ara em podeu sentir als diversos espais informatius cobrint temes de la secció de societat, específicament els vinculats amb l'educació, la pobresa o l'habitatge.
Qui és qui a RAC1?
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
El primer dia aquells nervis, no?, de veure com era la redacció, veure també els estudis, no?, perquè és veritat que algun cop havia vingut a veure la competència, però sí, veure tota la redacció, veure tot l'equip, tota la gent que estava aquí a la redacció. I recordo, sobretot, això era finals del juliol del 2017, i recordo bastant que a l'hora de posar-me a escriure el primer tema, que no recordo gens de quin àmbit era, i recordo que l'Helena Soler en aquell moment em va capgirar totalment el picat. I jo pensant, buf, això serà molt, molt dur, molt complicat. Evidentment, un cop hi penses, dius, no, clar, és que evidentment no tenia l'estil encara, no, de la ràdio. I evidentment, ara quan ve un becari o una persona que comença, el primer que li dic és, no pateixis, que encara que t'ho revisi tot, a mi també em va passar el primer dia, és qüestió d'anar-t'hi acostumant.
Si haguessis de triar un moment que hagis viscut en antena, quin seria?
Mira, doncs precisament és un dels... Quasi bé et diria que els dies que més recordo així en antena o que més m'han marcat són de la primera etapa, és a dir, dels primers mesos. Com deia ara fa un moment, vaig començar el juliol del 2017, per tant, clar, al cap d'un mes, menys d'un mes, de fet, venia el 17 d'agost, els atemptats. Clar, aquell dia jo vaig ser, juntament amb el Jaume Mas, un company que ara està a Onda Cero, el primer redactor de la ràdio que vam anar a la Rambla. És veritat que no vam poder arribar fins a la Rambla, perquè evidentment estava totalment acordonada per la policia, però clar, portava això 17, 18, 19 dies, 20 dies a RAC1, que ja em tocava cobrir un atemptat, i realment va ser un moment de xoc, de nervis, de molt, molt, molt fort, i alhora molta gent escrivint-me, no?, dient, ostres, Eudald, estàs allà, no?, i efectivament, que després han vingut altres dies importants, però el fet de començar i ja viure aquests moments tan, tan importants, doncs home, em van marcar bastant.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines no periodístiques has fet?
Doncs mira, la primera feina que vaig fer cobrant va ser treballant en una impremta a Torelló. També he estat treballant bastant en temes que sonors, és a dir, muntant equips de so. Jo bé, sí, havia treballat amb una empresa de Torelló que es diu Llac So i Llum, i això, muntant equips de so per esdeveniments de teatre, de concerts de música i tot això. I llavors també, vinculat amb això, vaig ser tècnic de so i de llum en una companyia de teatre que té el meu pare. El meu pare és director de teatre i la seva companyia és de Teatre CL, així faig la falqueta també. Doncs això, una companyia d'Osona, i d'ella començant, quan encara no tenia una feina fixa, sí que dies puntuals doncs anava a fer tècnic de llums o de so amb la companyia.
Quina és la història teva personal que sempre expliques als sopars?
Depèn del sopar i de la gent, evidentment, però m'agradava explicar bastant, si és algú que té bastanta sintonia amb els animals, com vaig trobar el gat que tinc, amb qui visc, sí, el meu gat, que és que el vaig trobar a Torelló en una rotonda dintre una claveguera. És quasi bé una història d'aquestes de pel·lícula, perquè vam passar amb la meva parella una tarda del mes de juny, que vam començar a sentir un gat que miolava, i sí, vam veure que estava dintre d'una claveguera. Li vam anar a buscar menjar a un supermercat d'aquests que venien una mica de tot, i li vam portar i li vam deixar allà. Al cap van passar hores, ens en vam anar a sopar, i a les 2-3 de la matinada, quan tornàvem cap a casa, vam dir, què, hi tornem a passar, aviam si és? I efectivament, el gat encara era allà, i a la que ens va sentir... se'ns va acostar i encara viu amb nosaltres.
Com es diu?
Minso.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Doncs jo crec que un concert. És bastant fàcil que m'hi trobeu, és a dir, acompanyat en aquest cas, però m'encanta la música i en directe també. M'encanta anar a festivals, m'encanta anar a concerts. Si puc veure 10 cops un mateix bolo d'un mateix grup, de Manel, de Mishima, de Love of Lesbian, d'Oques Grasses, al seu moment quan voltàvem també per Osona, havia anat a moltíssims concerts, és a dir, m'agrada molt la música en directe. Si estic sol, és a dir, no estic amb ningú, potser estic per Montjuïc, que a vegades m'agrada, doncs, això, anar o córrer o anar a voltar una mica per Montjuïc, que crec que és una mica una zona d'escapada fàcil des de Barcelona. Jo visc a Sants, per tant ho tinc relativament a prop, i no les escales del Manac, perquè és veritat que aquesta zona hi ha bastanta massificació turística i és complicat, doncs, distreure's, però sí que altres espais com el Jardí de Joan Maragall, de l'Aríbal, el Teatre Grec, doncs és un espai que sí que m'agrada anar-hi a vegades.
Digues una cosa que faci l'Eudald que els oients no es creurien.
Bé, no sé si creurien, però un dels meus pres culpables és que sóc bastant friqui de la NBA. Que crec que a Islàndia també teniu el Marc Ferragut, que és bastant com jo, ell segurament m'entén, però altra gent no entén això, que tinguem tanta simpatia per un equip de bàsquet que està a 10.000 quilòmetres, no, de Barcelona, però sí, jo, és a dir, pago el League Pass, que és la manera en què tu pots veure tots els partits, et permet inclús veure els partits a posteriori, el dia després, sense saber el resultat, me'ls miro, us puc dir el 5 titular de pràcticament tots els equips de l'NBA, i aquests últims anys que el Barça ha estat en hores baixes, haig de dir que he vist bastants més partits de l'NBA que del Barça.
Una nit sense dormir?
Doncs, bueno, aquest estiu moltes per la calor, és veritat que ha costat dormir a Barcelona, però una en particular em va costar dormir bastant, que és el dia que vaig saber que havia de presentar 3 hores del món a RAC1 d'aquest estiu. Anna Ballonesta, per un tema personal, va haver de deixar el programa a les 9 del matí i uns dies abans m'havia comentat això, que hi havia aquesta possibilitat i que a veure si m'hi veia. Jo, evidentment, vaig dir que sí, perquè és una il·lusió molt gran, però alhora haig de dir que la nit abans doncs va costar dormir, no?, perquè hi havia molta concentració, em dir, ostres, demà em toca presentar això, els temes del programa que tocarem, no?, per tant sí que estava bastant neguitós, i ja dic, tot i que dormim poc hores a l'estiu i en general quan et posaves al llit te dormies de seguida, aquesta nit va costar una mica més del que tocava. Per parlar-ne tenim aquí la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya i presidenta també de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Bon dia i moltes gràcies per atendre aquests micròfons de RAC1.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Tria el millor dia de la teva vida.
Doncs no sé si el millor, perquè és complicat això de destacar només un dia, però hi ha moments molt bons i això, però potser recordo molt especialment el 8 de febrer del 2020, perquè jo el 6 de febrer del 2020 vaig fer 30 anys i els meus amics, familiars, companys de la uni, companys de feina, em van fer una festa d'aniversari dels 30 anys. Sorpresa, totalment sorpresa, no m'esperava res. I és veritat que va ser una celebració molt especial que recordo molt sovint, i també perquè va ser especial, perquè, clar, com dic, és 8 de febrer de 2020. Per tant, un mes després començava la pandèmia, ens tancaven, i clar, va ser com l'última gran festa realment que vam poder fer, i inclús ara quan em trobo gent que va venir aquell dia encara diu, ostres, això ho hem de repetir, i va ser molt especial, crec, només per mi, sinó per altra gent que ho va viure.
I el pitjor dia de la teva vida?
Doncs segurament aquí haig de dir els dies de la mort dels meus avis, que els pares del meu pare, els de la meva mare, per sort, estan vius encara i molt bé de salut, però, a més, té una curiositat que coincideix que tots dos ho vaig saber quan estava treballant, quan estava a la feina. En el primer cas va ser el meu avi, el 2012, que en aquell moment jo estava fent pràctiques a la cadena SER, i bé, això, em va trucar el meu pare, i vaig haver de marxar així a correcuita, i em va passar més o menys el mateix, en aquest cas ja el juny del 2019, ja RAC1. Evidentment, són dies complicats i crec que em quedaria amb aquests.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis, però que la teva família sempre t'expliqui.
Mira, si em deixes aquí n'explicaré dues, però per veure les dues cares. Una que direu, ai, que maco, l'altra que em mataríeu, eh? Vull dir que ja veuràs. Una és que de petit li vaig dir a la meva mare que volia ser pediatre, en aquell moment, evidentment, jo deia metge de nens, però per poder cuidar la meva germana petita. És a dir, jo tenia consciència que jo, de gran, seria gran i seria adult, i per tant em dediqués una feina, però en aquell moment no vaig processar que la meva germana vivent també seria gran. I per tant, jo volia ser pediatra per cuidar la meva germana petita. El punt no tan, diguem-ne, sentimental o no tan maco és que un dia, perquè la meva mare no em deixava acompanyar el dinar de patates fregides, li vaig dir que un dia la mataria. O sigui, ara sí, estic... Em dol molt, jo no el recordo aquest moment, però més d'un cop m'ha dit, ostres, aquest dia jo et volia matar tu perquè amb tot el que fem per tu, no? I evidentment a tu em surts això per una tonteria així. És veritat que quan som petits a vegades no processem gairebé les coses, no? Vull dir...
Amb qui vius?
Doncs amb el Minso, com us he explicat, i amb la meva parella, la Meritxell.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Doncs, mira, m'han dit que, i també crec que estic d'acord, el nas i la boca, que els tinc com bastant una mida molt correcta, vull dir, no ni molt grans ni molt petits, força estàndard, i trobo que sí, que m'agraden especialment.
I acabem. T'has enrotllat amb algú de RAC1?
No.